Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Minuts per les 9 en punt del matí, efectivament demà, això serà demà, demà farà els 25 anys d'Hipercor. Hem estat aquest cap de setmana amb el Xavi Pérez per Euskadi, a diferents llocs d'Euskadi, hem fet un reportatge també per Barcelona amb les víctimes, hem parlat amb gent de Madrid, passaran diversos protagonistes, algunes persones que fa anys que no fan declaracions, com per exemple de dir, tenim una conversa que hem fet amb el que era ministre de l'Interior, José Barrionuevo, en aquella època. Hem aconseguit una entrevista també amb el que era l'Endacar, en aquella època, José Antonio Ardanza. Parlarem amb qui era president de la Generalitat en aquell moment, Pasqual Maragall. Jordi Pujol, que era el president de la Generalitat, i una persona que queda en la memòria d'aquell moment i que molt poc recorden, i que ara sí... Perdó, què he dit?
Pasqual Maragall, president en aquella època.
Perdó, era alcalde de Barcelona, perdó. President de la Generalitat, Jordi Pujol, perdó, disculpa. I després també amb el qui era, no oblidem un home clau en aquells dies, que era el governador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, que va ser l'home que va tenir el dispositiu a les seves mans, perquè en aquella època el que era el conseller d'Interior, que es deia de Governació, que era l'Agustí Bassols, pràcticament no tenia cap força en tot l'entramat. Doncs en parlarem amb tots plegats, amb tots ells, amb més gent, que demà farem, i evidentment amb les víctimes, com hem escoltat ara, amb algunes de les familiars de les víctimes, que... Hi ha una frase molt bona del Pujol. M'agradaria, Nieto, em pots posar el separador del que deia el Jordi Pujol, que és una frase com controla els temps el president Pujol a l'hora de parlar d'aquell dia.
Aquest dimarts...
El culpable d'això és ETA. Sí, és que la policia no sé què, escolta, és que el cardenal ho hauria fet no sé què, escolta, que... La policia és això, etc. Jo, per tant, no sé si, doncs, si per quan es podia fer d'una altra manera, però cal declarar una cosa. El responsable és ETA.
El responsable és ETA. No, perquè es parlava de negligència, que s'hi van fer 3 trucades... No. I valdrà molt la pena escoltar el que diu Barrionuevo, del que va passar aquells dies per Barcelona, perquè ara ens quedem amb la negligència, però el que va passar aquells dies per la ciutat de Barcelona. Fi demà, repeteixo, cap a aquesta hora, una mica més tard, potser, escoltarem aquell reportatge que hem fet a tot l'equip del món a RAC1 entre Barcelona, entre Catalunya, Madrid i Euskadi. Bé, la notícia, però, avui, indiscutiblement, és el resultat a Grècia... Una societat que queda clarament escardada, però que l'opinió general és que s'ha salvat Europa, l'euro no, perquè amb Syriza ja sabien també que s'havia salvat l'euro, per tant no s'ha salvat l'euro, s'ha salvat Europa, que és una... que diríem que és la gran i la bona notícia. Xavi Sala, enviat especial de RAC1 Atenes, bon dia.
Bon dia.
Alguna novetat aquest matí a Atenes? Com es desperta Grècia?
Doncs es desperta potser amb una miqueta més de tranquil·litat, podríem dir. És aquesta sensació d'haver-se tret un pes de sobre, d'haver resolt aquesta incògnita en la que estava immersa en les últimes setmanes. Els bancs, hem passejat per aquí pel centre, els bancs estaven obrint amb tranquil·litat, no hi havia pràcticament cues, hi havia la mateixa presència policial al voltant de les entitats financeres, i ens vam, de fet, just aquesta matinada quan tornàvem a l'hotel, em vaig fixar si realment els caixers automàtics tenien problemes, deien si hi havia hagut algun problema, doncs que ja no tinguessin efectiu, algun dels rumors que s'apuntava aquest cap de setmana, i jo, la veritat, vaig veure que funcionaven tranquil·lament. La sensació aquesta de tranquil·litat, de respirar tranquil, és una miqueta també el que transmet la premsa avui. Parlen d'això de donar un cop d'aire, de parlar d'un resultat que permet respirar el país, d'unes esperances que estan posades en aquest govern de coalició entre Nova Democràcia, els conservadors de Nova Democràcia i els socialistes PASOK. Això seria, com per dir-ho d'alguna manera, tornar al passat, és que també com ho ven en algun dels mitjans, és tornar a l'alternància de poder que hi ha hagut tradicionalment a aquest país. I, de fet, a Katimerini ja dona bastant per fet que Esquerra Democràtica, un partit que és una escissió del PASOK, dels socialistes, també s'apuntaria a aquest govern de coalició, que també tot apunta que podria estar resolt entre avui i demà, que no es volen donar gaire marge de temps per acabar solucionant, per acabar buscant una solució definitiva a l'impàs en el que es troba políticament a aquest país.
Molt bé. Anem a Brussel·les. Albert Segura, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè aquesta la reacció no l'hem de mirar només a Atenes, també l'hem de mirar a Brussel·les. Quina és la reacció que hi ha hagut? I si es mira i es contempla, com avui la majoria de diaris internacionals, amb una certa satisfacció, el resultat d'ahir de Grècia.
Doncs sí, és molt paradoxal i alhora un alleujament per haver salvat aquesta pilota de partit, que no el partit, permet respirar una mica, però al mateix temps hi ha una gran desconfiança cap a nova democràcia i cap a Samaras per haver fet trampes amb la calculadora durant anys i per haver fet caure els governs. Aquest era el pitjor moment per a un descarrilament de trens, amb Espanya rescatada, amb els mercats tancant, amb Itàlia patint. L'estratègia que havíem seguit en els darrers mesos era doncs, amenaçar els grecs explícitament amb la seva sortida de l'euro, fins i tot amb un corralito i un tancament de fronteres que Brussel·les havia preparat en els darrers dies. Era jugar-s'ho tot a una carta baixa, aquesta mena de referèndum sobre l'euro que recordem-ho, el Papandreou ja havia proposat al novembre a Canes i ja el van fer fora. Ara, el que s'espera és que li donaran oxigen als partits pro-rescat per evitar que se'ls castigui, que torni a caure el govern, que Syriza vagi menjant el terreny polític, que se'ls castigui, i sobretot que això no passi, que això no passi l'any que ve, un any electoralment molt complicat perquè Alemanya ja celebra eleccions i Merkel encara més doncs, només mirarà per les seves enquestes. Més temps, doncs, una moratòria per complir que ja es dona per feta i això, doncs, suposem, afavorirà Espanya i permetre respirar a Rajoy.
Permeta'm, parlaves que a Europa que hagi guanyat Samaras és una nova democràcia, és un mal menor, entre altres coses perquè ells consideren que no s'han fet els deures a Grècia. Albert?
Sí. És cap a, tant cap a nova democràcia com pel PSOC, són tant socialistes com conservadors, han dit que feien reformes, no les han fet, han amagat estadístiques, per això sí, és una sensació, doncs, a primera hora, sobretot, ahir, quan es coneixien els primers resultats i les primeres enquestes de peu d'urna, doncs, de respirar tranquils, però a poc a poc es van multiplicant les veus de compte, alerta. De fet, els inspectors de l'FMI i de la Troika, diguem-ne, del BCE i de la Comissió Europea, doncs, tan bon punt es formi el govern, tornaran ràpid cap a Atenes per avaluar que realment es compleixin les condicions.
Molt bé. Albert Segura, molt pendents del que passi a Brussel·les aquests pròxims dies. Fins després. Que vagi bé. Bon dia.
Fins ara.
Alguna cosa més des d'Atenes, Sala?
Doncs això, reforçar una miqueta la idea i la imatge que el que explicava ara l'Albert des de Brussel·les, que aquí hi ha molta feina per fer, no s'ha fet durant tot aquest temps, tot i haver-hi la troca aquí controlant-ho, no s'ha fet, queden moltes reformes pendents per fer, ahir es parlava de les privatitzacions, aquesta és una, i aquest, de fet, serà el gran cavall de batalla entre el govern que pugui sortir d'aquesta coalició i l'oposició, la forta oposició que encapçalarà Syriza, que ha aglutinat les forces dels sindicats, les forces dels funcionaris que s'oposaran tant com puguin, i de fet ja van dir-ho, que s'oposarien i que sortirien al carrer per defensar-ho a tirar endavant totes aquestes reformes.
Gràcies, Xavi Sala, des d'Atenes, l'enviat especial de RAC1. Fins ara, bon dia i bona hora.
Adéu, bon dia.
Això és el que passava ahir, ara ho tinc moltes ganes d'escoltar la Pilar, el Màrius, el Toni i el Paco. Per tant, us demano primer una primera ronda d'opinions solitàries del que va passar i del resultat que hi ha hagut ahir, aviam si coincidim o no amb les opinions, i després ja entrem en el debat. Aviam, Toni Bolaño.
Jo, en principi, aquest optimisme que respira la premsa, jo no sé si tenir-lo. I ho dic en desconeixement, Però això de que han salvat la bola de set i de partit, home, no ho sé, ara ho deien, no? O sigui, Samaras no és precisament...
Ha dit la de set, no de partit.
Bueno, perdó.
No, sí. Perquè jo crec que això és interessant, no? De dir, escolti, salvar la pilota de partit, no, de set no vol dir que garantitzi que guanyis el partit.
Exacte, no? O sigui, a veure com reaccionen avui els mercats, però clar, el Samaras, per exemple... va votar en el 2010 va votar en contra del primer rescat, no? A veure ara com reacciona, perquè la pressió social a Grècia aquests dies hem vist reportatges realment terribles, no? De com ho està passant la gent, no? O sigui, està la societat realment trencada. Aleshores, es formarà govern, però clar, és que el resultat de les eleccions, si ho mires allò en números, no difereix tant del de fa 40 dies, és molt semblant. Llavors, ara sí i abans no. Un govern de coalició a l'esquerra aquesta del PASOK i la seva excisió d'Esquerra Democràtica i els Samaras, la nova democràcia, donarà l'estabilitat suficient? Perquè, clar, aquí hi ha un partit que es diu Syriza, que té el 25% dels vots, és el segon partit en el Parlament, i, home, i fàcil no ho posarà. I el descontent social és impressionant. I després uns nazis que, bueno, que
això, també, avui... Això, jo crec que això és el que... Jo crec que per mi continua sent el... El marge de l'Europa i tot el que vulgui continua sent un gran titular.
Clar, però,
malauradament un gran titular.
I a més, mira, o sigui, avui, o sigui, el programa d'aquesta gent és...
No
a Europa, no a l'euro, no a l'ajuda internacional, no a les condicions del préstec...
Això encara... Això està sí. Val, perfecte. No, segueix.
O sigui, no, és allò.
No.
Autarquia econòmica, tornada al dracma i tancament i minat de fronteres, no? Sí. O sigui, clar, i aquesta gent...
Minat.
Minat, sí.
No imminent, no, minat.
Posar mines a les fronteres. Això sí, ja saps que són molt bona gent i diuen que no esclatin. Només
tot el
això,
que guanyo
no, són dissuasoris. Clar, davant de tot aquest panorama, conclusió. Estic una mica tan acollonit com ahir.
Aviam, Màrius Carol,
sí,
tu també
però,
o no?
Sí, però jo crec que, encara que sigui, diguem, des d'un punt de vista de quin era l'horitzó, jo crec que l'horitzó està una mica més clar que no pas ho estava fa 24 hores. El que ha passat és que jo penso que hi ha una part de la població que s'ha assustat i ha anat a votar allò que semblava que volia la Unió Europea, perquè hi ha un fet que és indiscutible. Les dues terceres parts de la població ni volen sentir, ni molt menys, de sortir de l'euro, de sortir d'Europa, etcètera. Jo crec que això doncs, ha fet que hi hagués molta gent doncs, que preferís el boig conegut. Ara, en el fons, el panorama electoral el que manifesta molt clarament és que les opcions populistes estan en el seu millor moment. Per què? Perquè és molt fàcil fer demagògia. Vosaltres parleu dels nazis, no vull comparar-los ni molt menys amb Syriza, però també el discurs de Syriza és un discurs absolutament populista. Nosaltres serem els que agafarem allò per la jaqueta de la senyora Merkel i no, escolti, això no va així.
I han canviat una mica en aquests dies, que del no a l'euro, el no al tal, ara han donat allò una...
Sí, però,
una posició
però,
més moderada.
El paper ho aguanta tot i els discursos també. Llavors, jo el que crec és que o sigui, Europa, avui estan reunits el G20, jo crec que hi ha d'haver-hi un gest també. O sigui, no se'ls pot exigir el mateix. Ja sé que no pot semblar, escolti, és que aquests a sobre de no fer els deures, ara els hi donem una mà. Escolta, en aquests moments Grècia té, pràcticament ja té el mateix atur que Espanya. En aquests moments resulta que el país té el dèficit des del 160% del seu PIB. Aquest any es calculava que l'economia baixaria un 4,6. Ara ja s'està parlant d'un 6%. Això no ho aguanta el país. És a dir, tu no li pots demanar a un país que està en caiguda, que a sobre doncs, faci més esforços dels que està fent. Doncs aquí, o una de dos, o Europa ajuda una mica, o si no, jo penso que el que perilla és Europa. El sentiment anti-alemany que hi ha a Grècia és brutal. Ara veurem una cosa que serà curiosa. Hi ha un partit de futbol.
Sí, Alemanya-Grècia.
Alemanya-Grècia.
Escolta, em val la pena llegir avui l'Enric González del País, que parla precisament d'aquest partit, i diu dels crits que se sentia dels grecs a l'Eurocopa, els seguidors grecs, després de la classificació, que diu que eren terribles.
Però
i a més, Merkel ja ha anunciat que va al partit.
És que jo penso que Europa no té sort de tenir un personatge com Merkel. Per què? Pues perquè jo penso que això ens porta... No, ens porta la ruïna tots plegats. Avui assistirem a una cosa ben curiosa a Mèxic, que des del senyor Obama fins al senyor Hollande, des del Fondo Monetari Internacional fins als països emergents, li diuen a la senyora Merkel que Europa no pot continuar sent un problema per tots. O sigui, en aquests moments Europa està desestabilitzant el planeta. Hi ha alguns que en surten beneficiats sempre, i en tots els escenaris, però cal canviar de polítiques, o Europa comença a créixer o això no ho aguantarem, i jo em preocupa, vosaltres ja sé que feu cares estranyes, vull dir, un sentiment antialemany que és allò que l'Adenauer li horroritzava, dir, escolti, no podem repetir la història.
Les cares són perquè Màrius Carol ja agafa la bandera del president anticlub de fans d'Angela Merkel des de fa temps.
Sí, però des de la responsabilitat, des de la responsabilitat, és a dir, jo no li tinc res, no em cau bé i a més doncs em sembla que és una persona no li he sentit, diguem, res que m'estimuli el meu pensament, vull dir, no ho sé, devem ser diferents, però escolta, jo el cap de setmana passat, aquest no l'anterior, vaig estar a Alemanya, vaig estar assistint a una gala benèfica i tal del grup Bertelsmann, doncs és bastant dur tenir allò els presentadors de la gala que anaven fotent cunyetes d'Espanya i d'Itàlia, no sé, o sigui, aquest és un discurs que està a la societat alemanya i això, escolti, jo allà no em vull sentir, diguem, com un negre del Bronx, o sigui, Escolti, el món ha evolucionat prou com perquè tots... perquè avui hi ha un negre del Bronx pensi que pot ser president dels Estats Units, eh?
D'aquí uns moments farem una entrevista que m'agradaria que m'ajudéssiu a... Jo crec que està molt interessant escoltar la persona que saludem d'aquí uns moments, però serà d'aquí uns instants. Pilar Rahola.
No, estava pensant que el Màrius fa cada dilluns la seva píndola anti-Merkel.
Sí, però encara no l'he posat agulles a un nen.
Estàs a punt del vodó.
Sí, ja però no m'agradaria caure en aquest discurs irracional. Jo m'agradaria, diguem, que, hosti,
no, però a veure,
que ens donés a tots una lliçó.
Màrius, el ninot el té a la pecera, només.
Jo crec que el plantejament sobre el paper de Merkel el podem tenir des de la responsabilitat a favor, en contra o a mitges. No? Jo em situaria a la mitges. Però en qualsevol cas, escolta'm, el que ha posat en perill l'euro i l'estabilitat econòmica mundial han estat alguns països desastre que han fet autèntiques barbaritats amb tot. Amb les seves responsabilitats, amb els partits que els han governat, amb les bombolles que han creat, etc etc. La senyora Merkel no s'inventa un forat bancari de milers de milions. La senyora Merkel no s'inventa un estat com el grec, que defalleix per totes bandes, que han fet trampes al solitari fins ahir mateix, encara fins i tot potser les faran demà, i que per totes bandes ha fallit com ha estat.
És Alemanya, a dir, Alemanya va acceptar que pogués entrar a Grècia sense complir els criteris
no
acotar, de convergència.
Deixa'm, que no t'he
acotat.
No, ja, no, sí. Ara li diem notes a peu de plana, està bé.
No, és molt important.
Vull dir que jo crec que certament arriba el moment en què Merkel afluixi, perquè a més és necessari, perquè un cop s'han fet les coses malament, s'han d'intentar fer bé i donar oxigen perquè ens en sortim tots, sobretot perquè el vaixell estem junts. I encara que la Merkel, diguem-ne, sigui la capitana del vaixell, si els que estan a la punteta fan forats, acabarà enfonsant-se tot. Per tant, és evident que ha de deixar. Però també puc entendre perfectament que un país que fa els deures i que els ha fet amb duresa es miri d'altres dient, home, ja està bé. Ja està bé. Vull dir, els problemes no els hem creat nosaltres, els de la banda sud. Que després resulta que aquesta senyora, amb la seva visió prusiana, ens ho ha complicat, és probable. Però hi ha hagut uns problemes previs estructurals que són una vergonya. I quan els alemanys se'n venen per aquí i veuen milers de pisos buits i veuen milers d'euros desapareguts dels bancs, es fan alguna pregunta. Respecte al tema grec en concret, jo crec que el tema grec fonamentalment és l'explosió bastant incontrolada de la democràcia com l'hem entès fins ara. És a dir, els partits que plantejaven l'estabilitat grega, però que la plantejaven a base de mentir obertament sobre el PIB del país, sobre el benestar del país, que eren incapaços de portar una democràcia com Déu mana i que havien fet trampes al solitari per totes bandes, s'han enfonsat. I la gent... és veritat que finalment, com diu avui el Xavier Vidal-Folk, el país ha han guanyat els que estan a favor de l'euro. Això és indiscutible i jo crec que és una bona notícia per tots. Però sí que també és un fet
de
que tots som
molt... Bueno,
d'aquella manera. I Syriza, també, com comenten en el país, si tu li mires el seu programa, és de tres pàgines, eh? Vull dir, és més discurs, pancarta i consigna que no pas altra cosa. Però a part és que sona bé. A veure, avui en dia aixecar la bandera de la indignació, bueno, al darrere tens moltíssima gent. El que passa és que després explica com ho faràs, i aquí és on falla Syriza per totes bandes, pel que jo he llegit, és que no... Tampoc encara, tot això encara és molt nou. Però el fet és que tu mires el Parlament grec, i poca broma, perquè jo crec que és un avís a navegants, i el que veus és l'explosió de la democràcia grega tal com l'entenia. I l'aparició dels nazis d'una banda i el manteniment d'unes esquerres determinades per l'altra, i etcètera, etcètera... home, evidentment el que demostren és que el bipartidisme ha explosionat i se n'ha anat cap a les perifèries, cap als extrems, que això és molt ingovernable i molt complex, que potser la por farà que s'estabilitzi, que el que acaba de guanyar tampoc dona... la gent no n'està molt tranquil·la, perquè és un senyor que ha fet tots els papers de l'auca, va dir que no, va dir que tampoc, va crear uns problemes de por en el PSOC en el seu moment quan governava, etc etc. Tot està molt obert. Per tant, hem salvat, però in extremis, en el mort.
Et demano, Paco, perquè tinc una persona al telèfon que m'agradaria saludar, que entre tots poguessin conversar amb ella. Et demanaria brevetat amb l'anàlisi del resultat d'ahir, després ho ampliarem. Endavant, Paco.
Bueno, després em deixaràs, no?
I tant.
Vale, no, home, jo crec que és molt positiu. És dir, aquí hi havia dos escenaris possibles. Un de trencament dur, pur i dur, si Syriza guanyava, amb la qual cosa, amb aquest bonus que dona la Constitució grega, 50 escons per garantitzar l'estabilitat, només de que hagués guanyat per una miqueta a Nova Democràcia, podia governar amb totes les cares, amb la qual cosa s'hagués fet el corralito i tret a Grècia de l'euro, no? La qual cosa, hi ha qui diu que era una opció interessant per fer que hi hagués un terratrèmol trèmola tota la Unió Europea i que Angela Merkel pues, es posés les piles i estigués disposada a fer un sacrifici a Alemanya i als seus socis, Holanda, Àustria, etc., per fer front a la crisi de l'euro. No? Tothom ha respirat, ahir a Brussel·les tothom respirava, tothom estava encantat, l'Eurogrup està molt content, és a dir que bueno, sembla que aquesta és l'opció que tothom volia per intentar salvar l'euro. A mi em sembla una molt bona, un molt bon resultat, si ens fixem a les dades, el que és la, els ultras, no? Els nazis aquests d'Aurora Dorada estan estancats, és a dir, han tret inclús 3 diputats menys, no? El qual no deixa ser relativament positiu, no? Que hagi un grup radical, és dolent, però ha que acotar-lo a el que és, una cosa petita. Ara la clau està en la capacitat de Nova Democràcia i PSOC per fer un acord i poder governar.
En línia, Carlos Martín, de seguida opinió, parlant del tema nazi.
No, que no és un partit radical, és un partit nazi. Sí, sí.
He dit nazi, no? Sí, sí. No sé si m'acorda.
El Carlos Martín és el portaveu de la Comissió Europea a Grècia. Senyor Carlos Martín, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Visto el resultado, ¿es una buena noticia?
Bueno, nosotros como Comisión Europea hemos seguido las elecciones con mucho interés, con el máximo respeto por la decisión del pueblo griego, como no podía ser de otra manera, en Grecia o en cualquier otro estado de la Unión. Y bueno, sin entrar en valoraciones de partidos que no nos corresponde, lo que esperamos nosotros ahora, bueno, pues es que se pueda formar un gobierno rápidamente, que sea un gobierno estable y que sea un gobierno que bueno, que implemente los compromisos que adquirió Grecia con sus socios europeos. Todo parece indicar que va a ser así, que el gobierno se formará rápidamente y que probablemente sea un gobierno que está en favor de la implementación de esas medidas acordadas, con lo cual, bueno, pues no podemos calificar el resultado más que positivo, ¿no?
¿Tiene indicio de que así sea? Lo digo porque ayer, por ejemplo, el líder de los socialistas, Evangelos Benisseco, dijo que no, que en principio él no quería hacer ningún pacto con Samaras, que no tenía ninguna intención de hacerlo. La evidencia parece decir todo lo contrario, pero él dijo, el líder socialista dijo que en principio que no.
Bueno, ahora corresponde evidentemente a los líderes de los distintos partidos el que lleguen a formar un gobierno. Los resultados indican que la opción más lógica sería evidentemente una coalición de partidos, una cosa que no, en la que no hay mucha tradición en Grecia, es verdad. Pero bueno, todo parece indicar que será así y les corresponde a ellos buscar la mejor fórmula, pero creemos que es en interés de Grecia y del resto de la Unión Europea en el que se llegue a formar gobierno rápidamente.
Samaras ha dicho en campaña electoral, y también lo repitió ayer, que tiene la voluntad de renegociar el rescate con Europa. ¿Puede ser?
Bueno, eso es unas declaraciones que han hecho efectivamente no solo el Partido de Nueva Democracia, también otros partidos. Nosotros como Comisión Europea, hoy por hoy, lo que trabajamos es en la base de los acuerdos que existen. Esos acuerdos fueron firmados, el último programa fue firmado en marzo de este año, y bueno, ya si se puede renegociar o no, pues corresponderán a las partes del acuerdo, ¿no? Tanto la voluntad griega, que bueno, pues ya ha sido explicada durante la campaña electoral, pero habrá que ver a qué están dispuestos el resto de los firmantes, ¿no? Uh-huh. En este caso, la Comisión, el Fondo Monetario Internacional, representando a los Estados miembros. O sea que, bueno, pues ahora se plantea un periodo de ver un poco a qué se llega, ¿no? Pero lo más importante es efectivamente que haya un gobierno que venga a Bruselas y que empiece a discutir, ¿no?
Por tanto, de momento estamos en una situación de mal menor.
Bueno, no sé si se puede hablar mal o bien menor, ¿no? O mayor o menor. Nosotros simplemente respetamos la decisión del pueblo griego y estamos pues dispuestos a negociar y a ayudar a Grecia pues a implementar este programa. No es un programa fácil, lo reconocemos, implica muchos sacrificios para la población griega, pero estamos convencidos de que es el mejor de las soluciones posibles para ayudar a Grecia a salir adelante de la crisis.
Usted que está en Atenas, una última pregunta. ¿Se ve con preocupación o con mucha preocupación, a pesar de que respecto a las elecciones del pasado 6 de mayo hayan bajado en porcentaje y en número de diputados, la presencia del partido nazi?
Bueno, no ha hecho todavía la Comisión una valoración de los resultados totales de las elecciones. Se hará en su momento. Y bueno, pues la posición sobre este tipo de partidos es ya conocida, bueno, pues respecto a la decisión del pueblo griego y respecto al proceso democrático, ¿no? De todos los partidos. O sea, está claro que hay unas reglas de juego que todo el mundo debe respetar y bueno, y en este caso, pues igualmente, ¿no?
És Carlos Martín. No sé si hi ha alguna pregunta pel portaveu de la Comissió Europea a Grècia, per part del Paco. No sé, Paco, alguna pregunta?
No,
Màrius Carol, Pilar Rahola, res. Toni Bolaño, molt bé, perfecte. Doncs acomiadem Carlos Martín, repeteixo que és el portaveu de la Comissió Europea que ha estat a Grècia.
Va, diuen el cap.
Gràcies, Carlos, i bon dia.
Gràcies, bons dies.
Clar, fins que no hi hagi reunions, que en principi sí, que es farà la voluntat de tal, el rescat europeu, patapim i patapam. Deixeu-me anar a la publicitat. De seguida recull Paco Marguenta, que ha fet una versió curta del que volia desenvolupar. Seguim amb el debat amb Toni Bolaño, amb Màrius Carol i amb Pilar Rahola, i em permetreu que de seguida arribi en aquest estudi el Jofre Llombart només per una estona, fins a després de les 10 per un motiu personal, i de seguida tornaré. Són les 9 i 4 minuts.
Puc celebrar la meva festa de graduació a casa teva?
Sí.
Em dius el codi secret de la teva targeta de crèdit?
Sí.
A Skoda ens hem tornat bojos pel sí. Per això, des de principi de 2012 hem dit que sí al 80% de les peticions de finançament que han sol·licitat els nostres nous conductors. Perquè sabem que ens trobem a l'època del no, a Skoda et donem el finançament que necessites. Sobretaxem el teu cotxe fins a 2.500 euros i et donem 3 anys de manteniment i garantia gratis. Consulta'n les condicions a Skoda.es. Perquè a Skoda creiem en el sí.
Júlia, no tinguis molta estona a la nevera oberta.
Amb frases com aquesta, molta gent s'ha estalviat molts diners i ha fet estalviar a Catalunya molta energia. Quan parlem d'estalviar energia, tu tens la paraula.
Del 18 al 22 de juny, Setmana de l'Energia. Informa't de les activitats a gencat.cat/ICAEN i al 012. Generalitat de Catalunya.
Hola, Bactèria. Vens vol per aquesta catifa? Ets preciosa, nena.
Ai, quina carmestra penya. Visc aquí, Casanova. Per què no t'uneixes a la festa?
Acaba amb els gèrmens de la teva llar amb els netejadors a vapor d'Ariete. La seva revolucionària funció detergent elimina fins i tot les taques més rebels. Ara d'oferta al Corte Inglés. Ariete, el geni de la casa.
Prepara't per viatjar per la ruta Carnet Jove 2012. Una ruta on obtindràs quilòmetres i més quilòmetres d'avantatges. Agafa forces i treu tot el suc del pack jove. Amb els 2x1 a Bocata, Abans en Company i a Subway, amb un 40% de descompte a Telepizza i amb un 50% de descompte a Fresco i a Pollo Campero. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l a la caixa o per internet. Informa-te'n a carnetjove.cat. Generalitat de Catalunya.
Som inquiets, som desperts,
actius,
compromesos,
valents.
No volem renunciar a la nostra vida,
ni a treballar mentre estudiem,
ni a estar amb la família,
ni a un ascens. Som ments obertes,
som diferents.
Si també ets una ment oberta, tria la UOC, la universitat que t'ofereix graus i màsters del més alt nivell perquè aprenguis el teu ritme. UOC, ments obertes. Entra a UOC.edu.
Hola, se m'ha espatllat la tele.
11 8 22.
Un servei tècnic o el que busquis és cosa de 22. I ara, com més truquis, més possibilitats tindràs de guanyar una televisió LED amb Movistar Imagenio. Truca a l'11822. Bases de la promoció i tarifes a 11822.es.
Cada dia que passa rebem més missatges dels mitjans de comunicació. Aconseguir destacar és tot un repte. Estudiant comunicació a la Universitat Abat Oliba CEU, els alumnes disposen de graus com publicitat i relacions públiques, graus bilingües com periodisme o dobles graus com periodisme més ciències polítiques. Més info al nostre campus a uao.es o al 93 254 0900.
Ara que tots podem tenir un Renault de la sèrie especial Tecnotap des de 10.400 euros amb un Samsung Galaxy Tab 2, podria donar-se la insòlita coincidència que tots encenguéssim els seus llums alhora.
I davant d'aquesta resplendor tothom posaria ullets de talp. De talp, el que estàs pensant és una marmota.
Nova sèrie especial Renault Tecnotap, molt, molt insòlita.
Cria qualitat Renault.
La normativa legal obliga a canviar els antics comptadors elèctrics d'una potència de fins a 15 quilowatts per nous comptadors de telegestió. Si el seu comptador és d'Endesa, un tècnic autoritzat instal·larà, sense cap cost, un nou comptador amb més avantatges per vostè. Per més informació, pot dirigir-se al 902 509 600. Estarem encantats d'atendre'l. Endesa. Llum. Gas. Persones.
Caixa Penedès t'omple la taula de màgia. Ara, si incrementes el saldo del teu compte, t'emportes una coberteria exclusiva de 24 peces dissenyada per Àgata Ruiz de la Prada. La màgia està servida. Consulta'n les condicions a la teva oficina de Caixa Penedès. Grup BML.
Hola, busco un cotxe i tinc uns 15.000 euros de pressupost.
Doncs ara mateix li puc oferir aquest model amb aire polar, flames d'aliatge, control de velocitat de ferri i molta garantia.
Que no et prenguin el pèl. Ara per 14.850 euros tens un Mazda 3 Mirai, equipat amb climatitzador Bizona, llantes d'aliatge, control de velocitat de creuer i 3 anys de garantia. Nou Mazda 3 Mirai. Trenca amb l'establert.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 9 minuts. El Banc Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, us està oferint aquesta tertúlia. El Basté torna d'aquí una hora, eh? És una qüestió personal que es pot solventar en 60 minuts. Tenia la paraula demanada al Paco. Paco, què és el que ens volies dir?
Sí, no, per acabar de desenvolupar tot això, no? És a dir, la crisi que hagués pogut defermar, si Grècia hagués sortit de l'euro, no? Era imprevisible, és a dir, perquè aquí tothom parla amb una certa alegria, no? Dient, no, és que, escolta, doncs mira, fora els que no compleixin, fora, trenquem l'euro, etc. No? Que és el mateix que passa, doncs, que si Espanya hagués estat rescatada, doncs el següent hagués estat Itàlia, França, i tot això hagués saltar pels aires, no? Això de nova democràcia i PASOK, si els dos són coherents i poden fer un acord i oblidar el passat i fer un govern de coalició potent, tenen estabilitat per 4 anys i els radicals, tant els de Syriza com els nazis d'Aurora Dorada, queden al marge de tot això.
Deies, Toni?
Sí, no, anem a veure, jo torno a insistir en una cosa, o sigui, jo crec que tots teniu raó, o sigui, evidentment la victòria dels Samaras i la possibilitat d'un govern de coalició en els l'Esquerra Democràtica i en el PASOK és una alternativa positiva, però en això s'acaba tota la pel·lícula? Jo crec que no. Jo crec que avui està tothom molt optimista i tinc els meus dubtes de que dintre de 2 dies no estiguem un altre cop en una situació realment complicada. O sigui, aquesta setmana, a més, és molt interessant. O sigui, avui tenim el G20, al cap de setmana tenim la cimera de Hollande, Merkel, els italians, Monti i nosaltres, o sigui, a veure què és el que passa, o sigui, encara, diguem-ne, queden moltes coses per fer, al marge fins i tot dels resultats grecs, i jo crec que aquests resultats no donen una tranquil·litat. És cert que Alemanya, ahir una mica per la porta petita, deia que renegociar condicions no, però sí que es podrien renegociar els terminis de com tindrien que tornar els diners als grecs, a la qual li donaria un cert aire a la situació. I després una altra cosa, o sigui, jo nego a posar en el mateix sac a Syriza i els nazis. Jo en nego. Una cosa són els nazis, que van en uns plantejaments terribles, una altra cosa és Syriza, que pots estar d'acord o no pots estar d'acord amb ells. Ells han aconseguit aplegar la gran majoria dels desencantats, dels desanimats, dels emprenyats, dels desesperats grecs, i tenen una opció que més que raonable, un altre, insisteixo, pots estar d'acord o no amb ells, però ells diuen sí a l'euro i renegociem un altre cop el memoràndum. Els nazis és una altra cosa. És una altra cosa totalment diferent. No es pot posar, insisteixo, en el mateix sac. Com a molt, el Partit Comunista Grec, que de tota manera cal veure que ha rebut una davallada important en aquestes eleccions. Potser perquè molts volen sortir d'aquesta situació i el Partit Comunista Grec no volia pactar ningú, amb la qual és aquelles coses que dius, bueno, jo el voto a vostè, però si no guanya no anem bé. I després el PASOK, que abans es parlava de que el PASOK no volia fer un govern de concentració en Samaras, el PASOK està intentant fer una cosa des del meu punt de vista totalment impossible, que és un govern de concentració nacional, que estigui Nova Democràcia, PASOK, els dos grups independents i Syriza. Clar, volen intentar ficar Syriza perquè agafi responsabilitats de govern i Syriza estarà molt còmode a l'oposició i no entrarà en el govern que es cremi nosaltres. Però per al PASOK és fonamental que estigui Syriza, perquè si no els que es poden acabar de cremar i ja estan una mica xamuscats són ells mateixos.
Syriza tenia 52 diputats a les eleccions del maig, en va obtenir 71 ahir. Però fixeu-vos, el PASOK en tenia 41 i ahir en va passar a 33, i els comunistes en tenia 26 i ahir en va obtenir 12. És a dir, Syriza ha aconseguit xuclar tota l'esquerra, on també s'estava lliurant una batalla.
És que Syriza s'està convertint en el centre de l'esquerra. O sigui, el PASOK és allò, el que passa, diguem-ne, per les orques claudines, per el seu desastre com a gestió, i en aquestes, en 40 dies, Syriza s'ha convertit en el partit hegemònic de l'esquerra.
Ahir, un dels tertulians que va venir al programa especial que vam fer, el Yanis Karagiannis, que és un reputat expert que viu aquí a Catalunya, ens deia que si hi hagués unes terceres eleccions, imagineu-vos que hi hagués un bloqueig, que a les següents eleccions el PASOK desapareix, o quedaria molt residual.
Bueno, va camí, no?
I per contra tenim una altra via dels socialistes, que a França obté una majoria absoluta. Per què un partit socialista en un país
perquè en tantes coses permetem, Grècia ha fet fallida i França no. És a dir, França tot és molt més estable, el Partit Socialista francès, no, igual que la dreta francesa, no ha tingut els nivells de destrucció interna que han representat els partits tradicionals grecs, que han estat els responsables de portar durant tots aquests anys el país a la situació a la qual està. Els nivells de corrupció grecs no són comparables a les candos que hi pugui haver a França. França, en molt sentit, és un país que funciona. I funciona quan governen un i quan governen els altres, i quan hi ha un escàndol, evidentment, i hi ha moltes crisis i amb molts problemes, eh? Però jo crec que és que Grècia el que hi ha hagut és una fallida de la democràcia, o de l'Estat com a tal. I tot allò que formava part del sistema ha quedat tocat. Syriza s'alimenta d'un discurs antisistema, que és el discurs de dir, però no un antisistema com ho podríem nomenar en el sentit més ortodox, sinó de dir, escolti'm, els que estan vostès aquí des de fa tants anys ens han portat a aquesta situació, busquem amb uns altres, i aquests altres fan un discurs que és alternatiu, que és nou, però jo crec que sobretot el seu líder, el carisma més important que té és que ningú li pot trobar passat. I en els altres sí que els hi troben passat. Tots tenen un passat molt connotat, molt enfangat, molt emmerdat en tot l'embolic grec. I en canvi Syriza no els té. En certa mesura, tampoc els nazis. Els nazis tenen el passat d'Europa. Però vull dir, el personatge en qüestió no se li pot dir que sigui culpable de la situació grega. El que crec que se li hauria de poder dir és que és culpable d'una ideologia que ha massacrat milions de persones. Però vull dir, si tu mires el Parlament grec, el que hi ha és una quantitat, diguem-ne, de vot que passa per dir, no vull els que hi havia. I llavors vaig per aquí, vaig per allà, però no vull els que hi havia, perquè si hi havia s'han emmerdat. I a més ens han portat a una situació que és un autèntic cul de sac. A França, potser arribarà algun dia, però aquest sentiment al carrer no hi és, no hi ha hagut les manifestacions, no hi ha hagut un rescat, no hi ha hagut un enfrontament de tota l'estructura, que és el que jo crec que ha passat a Grècia. Per tant, repeteixo el que deia al principi, jo crec que tenim una crisi econòmica grega, però també tenim una visa navegants de crisi política grega, que no té per què venir, però pot venir també a Espanya, on també hi ha, jo crec, cada vegada més una contestació als partits més tradicionals, pel que faci més no a l'oposició que hi ha ciutadana, que encara no s'ha verbalitzat al Parlament, però que està al carrer.
Una de les incògnites que teníem avui era saber com reaccionarien els mercats a aquestes eleccions. Doncs ho anem a saber. Ens anem cap a la borsa perquè sembla que de moment obren en verd l'endemà d'aquests comicis. Montse Martí, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, obren en verd. Els inversors sembla que estan contents amb els resultats grecs. La borsa espanyola i també la resta d'europea sumen guanys a l'inici de sessió, però també hem de dir que són guanys prudents a aquesta hora, quan portem uns 16 minuts de sessió. L'IBEX 35 puja un 1,06% i cotitza els 6.790 punts a aquesta hora. I pel que fa a la resta d'europees, veiem que el DAX alemany i, per exemple, el CAC de París també sumen més d'un 1% a aquesta hora. Pel que fa als valors, optimisme sobretot al sector de la banca, que puja entre un 2% i un 4% de mitjana. Tot i això, alguns valors, alguns bancs estan en vermell, per exemple, la Bankia, l'entitat que es cruspirà bona part del préstec europeu a la banca, perd aquesta hora més d'un 6%. La majoria de valors estan, però en verd. Pel que fa, com hem dit, a la resta d'europees també guanyen aquesta hora en la línia de l'IBEX 35, més d'un 1%, i la prima de risc espanyola avui es retalla algunes posicions. La diferència entre el que paga Alemanya i el que paga Espanya per finançar-se es redueix fins als 538 punts. El bo a 10 anys se situa al 6,8.
6,8, déu-n'hi-do, sí. encara bastant alta. Gràcies, Montse. Si hi hagués qualsevol novetat, tornes a demanar pas i ens ho expliques.
Fins ara.
Toni.
Jo, davant de la crònica que ara ha fet la Montse, prudència, eh? O sigui, la setmana passada, aquestes hores, sí. També estava la borsa molt bé, la prima de risc baixava, i, escolta'm, quan va acabar el dia, estaven tots dient ai, 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 ai. No, però al voltant de la pregunta que tu has fet abans del Partit Socialista, estan d'acord amb el que ha dit la Pilar, que hi ha una qüestió elemental, que és la crisi econòmica, que és la que ha marcat, no? Però, clar, el Partit Socialista francès també portava els seus anys de calvari, ja els portava, eh? O sigui, el Partit Socialista panhel·lènic ha rebut el càstig per gestionar fatal la crisi i l'ocurrència fantàstica del senyor Papandreou de convocar un referèndum per al segon rescat, que una mica més el penxen a la plaça Sintagma. Va ser horrible. Llavors, clar, hi ha una gran diferència. O sigui, des de la caiguda del Jospin, que ja fa uns anys, el Partit Socialista, home, no queda aniquilat, perquè el Partit Socialista, això de que desapareixerà, pues, de moment no, però que trigaran a recuperar-se, sí, perquè falta refer el discurs, falta reprendre un lideratge, o sigui, tenir un lideratge, i després, o sigui, sanar les ferides d'aquesta malmesa gestió. A França fa 30 anys que el Partit Socialista no tenia una majoria parlamentària com la que té en aquests moments, 30 anys, que es diu d'hora. A la qual cosa el Partit Socialista panhel·lènic trigarà. I després un detall. Syriza té raó la Pilar, o sigui, no s'ha cremat. És que el líder de Syriza va ser regidor per primera vegada el 2006 a Atenes.
33 anys.
Clar, o sigui, és que no ha viscut, diguem-ne, tota la situació d'alternança dels darrers anys, o sigui, cosa que aquí, a Espanya, per exemple, cap dels líders li podria dir-ho, o sigui, perquè inclús els líders dels partits més petits porten ja una bona temporada fent política, no?
Adiós. Fa apenas dos anys.
Fins i tot la senyora Rosa Díez, que
sí,
sembla que acaba d'arribar, i no, ja fa una estoneta, que quan era vicelenda
tota
del Partit Basc no se'n recorda ni ella.
Doncs jo el que volia dir és que no fa ni dos anys que els socialistes, que el PSOC tenia majoria absoluta, Vull dir, no hem d'oblidar-ho. El que fa el PSOC és que li posen unes regles del joc i les accepta i les ha de complir. I a partir d'aquí, és clar, es guanya l'animadversió de l'electorat. El que ha passat és que jo penso que Syriza ha recollit bona part d'aquest electorat d'esquerres. Vull dir que d'aquí quatre dies, quan el senyor Tsipras, doncs, en fi, en lloc de tenir aquest aspecte estupendo, faci una mica de panxeta i arribi al Montreal, doncs jo penso que pot acabar sent, diguem, pot acabar sent el nou Partit Socialista, entre altres coses, perquè la tradició del PSOC era pràcticament un partit familiar, se'ls anaven passant un Papa Andreu a l'altre.
Anava a dir que pot arribar al Montreal amb la teva bona figura,
sí,
no cal la panxeta.
Però m'ha costat molts esforços, el que no sap encara aquest senyor, el senyor Tsipras, que la vida són molts processos i males estones, no? És a dir, és molt fàcil jugar a la contra sabent que segurament no manaràs i no hauràs, diguem, de posar en marxa les reformes que tu proposes, perquè, clar, és molt divertit dir... O sigui, jo, en fi, no, ja heu vist que no sóc del club de fans de l'Angela Merkel, però, en fi, si l'Angela Merkel ens marca unes regles del joc, podem estar en contra, però no pots dir, escolti, doncs mira, jo m'ho salto. No, sí, jo vol dir, s'ho salta. Vol dir, o sigui, pensem que aquest és un líder que mentre no fa ni 10 anys doncs estava allò cops de rock, a cops de llamborda pels carrers de Gènova amb les manifestacions antiglobalització, etcètera, pues, bueno, benvingut al món real, miri, el món s'ha globalitzat. Les seves pedres li han servit, diguem, per edificar una personalitat que jo penso que té el seu atractiu, però és veritat que avui el que necessita Europa és poc soroll i capacitat d'entendre'ns. I jo crec que en aquest sentit la figura d'Hollande és extraordinària, perquè Hollande és un personatge que tenia totes les pintes de funcionari, no semblava que fos un líder, però jo, més enllà, diguem, de les seves característiques personals, li reconeixo una cosa. Hi ha propostes damunt la taula. Avui el G20 va amb propostes, i amb propostes que passen pel creixement, i algunes bastant atractives i no difícils. No li està dient a la senyora Merkel, escolti, rasques la butxaca, no. Està dient coses per les quals es poden aconseguir 120.000 milions d'euros, que ell diu, no han d'anar aquests, no els podem donar a la banca, perquè si van a la banca té els seus propis problemes. Els hem d'enviar a l'economia real, als empresaris, a la gent que vol crear llocs de treball, a la gent que vol créixer, perquè si no, és a dir, el monstre aquest de la... És que és un monstre de set caps, la banca. La banca només, en aquests moments, l'únic que pot fer és intentar salvar-se ella. És veritat que nosaltres formem part, també, d'aquest tinglado, però avui... per fer créixer Europa, o sigui, no, poca feina ens poden aportar els bancs.
Paco, sobre això que s'ha dit, algun comentari?
Sí, el resultat francès és també molt positiu, no? Perquè no hauria estat bo un govern, una presidència d'Holanda amb una inestabilitat parlamentària. Aquesta majoria, paradoxalment, és positiva, no? És a dir, d'aquí a l'any que ve, no?, concloent amb el tema de les eleccions alemanyes, l'euro té fites, no?, que té que superar. Una d'elles era Grècia i França, el mateix dia, el mateix moment, no? I això és positiu perquè dona un cop d'ira a lo que és aquesta situació. Si hagués passat a Grècia una altra cosa i a França una altra, això hagués estat molt dolent. Ara Hollande pot fer una reunió amb Merkel, amb el suport de Monti, de Rajoy, etc., presentant un front comú i dir, escolti, nosaltres tenim estabilitat, no?, i necessitem l'ajut de tots per sortir endavant. Per això, en els propers dies veurem moments bons, moments dolents, és a dir, continuarem tots aquests propers mesos amb la muntanya russa permanent.
Sí, ara el Paco deia una cosa que té tota la raó, eh? O sigui, avui a la cimera del G20 i aquest cap de setmana ens trobarem en una Merkel que reunirà en tres senyors que li diran, escolti'm, i de la reactivació què? I a més jo crec que l'Holanda ha fet una cosa molt interessant, perquè la Merkel sempre diu, jo no posaré més diners. I a l'Holanda li ha dit, no cal que posi més diners, els diners són els fons estructurals. O sigui, que és redefinir els fons estructurals. O sigui, ja val de fer obra per fer obra. O sigui, ara podem utilitzar els diners dels fons estructurals...
No, i un nou impost de transaccions financeres, que és importantíssim, també.
Sí, passa que en això, Màrius, que jo que estic totalment d'acord en aquest impost, o sigui, Europa no el pot posar en solitari. O sigui, no el pot posar en solitari, ja estem patint els problemes.
Això s'oblidem, no ho sé, Toni. Pues, perquè si no ens aclarim a Europa, imagina't el resta.
Ah, bueno, no, ja, però anem a veure. Però ojalà arribem en això, eh? Però jo m'estimo més que en els fons estructurals canviem els objectius per aconseguir, diguem-ne, fer economia real, i deixem-nos de fer grans autopistes i grans històries. O sigui, ara anem a buscar altres vies. I ara Alemanya té molt difícil dir que no. I, home, els tres, Rajoy, Monti i Hollande, estan per una altra història. I, home, m'imagino que l'Obama ens donarà un cop de mà al G20 perquè Obama necessita que Europa reactivi, perquè és l'única garantia de reactivar l'economia americana.
Doncs mira, sobre propostes econòmiques us vull parlar tot seguit, però abans... Hem d'anar a la Noemí. Aneu-vos preparant perquè us preguntaré sobre aquestes mesures que proposa l'FMI.
Ah, pensava que anaves a preguntar-nos sobre el Cort Inglés. Dic, hòstia, no anem bé.
Si voleu, parlem del Cort Inglés, però us preferiria preguntar-vos sobre l'FMI, que li recomana a Rajoy que augmenti l'IVA, que li retalli el sou als funcionaris. Rajoy diu que no, i Artur Mas, des de Catalunya, li diu que ho faci i el més aviat possible. Aneu-vos preparant la resposta. Paco, començaré per tu. Però abans, la Noemí. Noemí, bon dia.
Hola, què tal? Bon dilluns.
Gràcies, igualment.
Doncs
què tal?
Doncs aquesta setmana s'acaba el col·le i per fi arriba el moment de gaudir plenament d'unes vacances merescudes. Al Cort Inglés volen que marxeu molt tranquils i per això fins al 31 de juliol teniu el servei de reserva de llibres de text. Només heu d'anar a qualsevol centre del Cort Inglés i entregar-los la llista de llibres del col·legi dels nens. I ja està, així de fàcil. Quan els tinguin tots, us enviaran un SMS perquè passeu a recollir-los. I a més, en recollir la reserva, us donaran un 5% de bonificació per material escolar i un regal segur. Ah, i una altra cosa molt important, facilitats de pagament, ja que podreu pagar el 30 de novembre tant els llibres de text com el material escolar. No us deixeu res pel setembre i reserveu els llibres de text al Cort Inglés fins al 31 de juliol. Surt a compte! I dins l'agenda del dia, a la sala àmbit cultural del Cort Inglés del Portal de l'Àngel, a les 7 de la tarda, es presenta el llibre Seguro en Moto, de Joan i Carles Campsolines, un manual de seguretat per motoristes urbans. L'entrada, com sempre, és lliure. I també a les 7 de la tarda, però a la sala àmbit cultural del Cort Inglés de Sabadell, tindrà lloc la conferència Els secrets dels làctics, preguntes i respostes, a càrrec de Danone, una xerrada molt dinàmica en què coneixerem per què els làctics són imprescindibles en l'alimentació diària. I esteu tots convidats. I és tot per avui. Recordeu seguir-nos al Facebook. Adéu-siau.
La Generalitat t'informa que amb l'estiu arriben les revetlles, les fogueres i l'ús de pirotècnia. És important actuar amb precaució i seguir els consells de Protecció Civil. Si vols fer una foguera, has de demanar permís a l'Ajuntament. Vigila que sigui a més de 15 metres dels cotxes i de les façanes. Mai sota les línies elèctriques. Posa sempre un gruix de sorra sobre l'asfalt. No cremis ni papers ni teixits, perquè s'enlairen. Tampoc pneumàtics ni plàstics, perquè contaminen molt. Un cop cremada la foguera, assegura't que el foc no revifarà. I recorda que sempre que hi hagi una celebració amb foc i pirotècnia, hi ha d'haver la supervisió d'un adult. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Aquest estiu, no et cremis. Protegeix-te amb la revisió Renault. L'única amb factor oficial Renault. Ultraresistent i duradora. Amb peces originals. Canvi d'oli Elf més filtre i 35 punts de control tot el care. Perquè protegir el teu cotxe és protegir-te. Escull la revisió Renault. Ara per només 99 euros. Xarxa Renault de Catalunya.
Amor meu, hauríem d'anar mirant cotxes nous, no et sembla?
Deixa't de cotxes nous. El que has de fer és canviar els pneumàtics ja. No t'has assabentat que ara tots són estalvis comprant pneumàtics Michelin Euromaster? I a més, podem emportar-nos un Citroën C3. Així que anem al centre Euromaster més proper.
Sí, amor meu.
Euromaster. Els pneumàtics necessiten experts.
El mar és com un somni. Aquest estiu marxa de vacances amb Royal Caribbean i viatges al Corte Inglés. Navega pel Mediterrani des de 499 euros i pel nord d'Europa des de 619 euros. A més, gaudeix d'un 5% de descompte addicional i el pagament en 10 mesos que t'ofereix viatges al Corte Inglés. El mar et crida. Viu-lo amb Royal Caribbean. Reserva ara el teu creuer a viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Rubén, tu no et recordes pas d'aquell hotelet que era tan acollidor i que era a la carretera de Burgos? Sí, home, aquell que hi vam anar amb el teu germà i estava tirat de preu.
Doncs sí, sí que me'n recordo, més que res perquè era el xalet del meu germà. No tens penques ni res, tu. Mira, si necessites un hotel, val més que truquis als Pelotxos.
11888, llama donde lo encuentras todo.
El sol, la platja...
Tens un bronzejat sublim.
Oenoviol Pagui.
Oeno què?
Oenoviol, xerri.
Oenoviol Solar Intensiu
t'ajuda a preparar i activar el bronzejat i a protegir la pell del fotoenvelliment.
Però la meva pell és tan blanca i sensible al sol.
Tens el nou Oenoviol Solar Tolerance. Per la pell reactiva al sol, només una càpsula al dia.
Oeno què?
Oenoviol Pagui, xerri.
Un dia, neck and neck, surgió de una idea.
Tenemos una idea... Y gracias al apoyo del Banco Popular, hoy tenemos 200 tiendas en 10 países.
Igual que Neck and Neck, confía tus proyectos al primer banco en disposición de fondos ICO. Muchos ya lo han hecho. Banco Popular, si tienes una idea, aquí tienes tu banco. Fuente ICO a 21 de mayo de 2012.
RAC1 i vivirbit.com et convidem a sortir de casa al millor preu.
Una pila de propostes pel teu temps lliure amb descomptes de fins al 70%.
Aquesta setmana destaquem una escapada de relax a Andorra amb un descompte del 50%. Una nit amb esmorzar a escollir entre els hotels Magic Anillo o Xuski, que abans costava 50 euros per persona, ara amb vivirbit.com només 25.
Entra ara a vivirbit.com i gaudeix de plans d'oci al millor preu.
vivirbit.com, perquè et mereixes viure VIP.
Diesel 177 cavalls. Ah! 7 places. Oh! Fars Bishannon. Ah! Llantes d'aliatge de 18. Ah! Accés sense clau.
Un Mitsubishi Outlander full equip per només 26.400 euros. Qui s'acabi de comprar un cotxe no voldrà sentir una oferta com aquesta.
Ah! Nou altaveus amb subwoofer.
Mitsubishi. Driving quality.
D'acord. Nosaltres, els austríacs, no parlem català perfecte. Ni xinès ni japonès. Però el que sabem fer molt bé és portar-vos amb l'hospitalitat austríaca i viatges a Corte Inglés des de 469 euros a l'Àsia. Consulta les condicions i reserva a viagesalcorteingles.es i austrian.com. Austrian Airlines. We fly for your smile.
Amb el nou plan Seat Ahorro et pots endur el teu Seat León Copa superequipat per 12.400 euros i amb un finançament increïble. Ara molt més León Copa per molt menys.
Xarxa de concessionaris Seat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
Passen 2:02 del matí, continuem a la tertúlia. Només una cosa, si aneu amb tren, han hagut d'atendre un viatger que anava en un tren a l'alçada d'Arc de Triomf i això està provocant mitja hora de retard en les línies R1, R3, R4 i R7, en direcció nord. Queda fet aquest avís i tothom que vagi en tren doncs que sàpiga que hi ha aquest endarreriment. Paco, Rajoy es nega a fer cas a l'FMI i considera que no s'ha de pujar ni l'IVA ni retallar el sou als funcionaris. Creus que tard o d'hora ho acabarà fent?
Home, jo crec que l'any que ve pues, es tindrà que pujar l'IVA, no? Caminem tots cap a una harmonització fiscal a tota Europa, no? I el nostre IVA és una mica més baix, no? N'hi ha matisos, no?, que el que és altres IVAs a Europa. El que està clar que l'estat espanyol té un problema molt greu, a part de, evidentment, el primer és l'atur, no?, i la reactivació econòmica, però a curt plaç és un problema d'ingressos, no? Necessita ingressar diners, no?, per poder fer front a pagar tot el que és el desempleo i el que és el deute. No? Llavors jo crec que sí que ho tindrà que fer. En tot cas, aquest és un país sobirà, és a dir, on el president del govern i aquesta majoria suficient, com passa a França, a Itàlia, etc., té tot el dret a marcar les línies de la política econòmica, i si ell creu que no té que fer cas, perquè això no és una imposició, són recomanacions, són opinions, eh? Si tampoc creiem que l'FMI és la Bíblia, no?, que dona l'ordre i es té que fer.
Home, jo això de que no són recomanació, que només són recomanacions, quan et donen 100.000 milions d'euros, el que són és una intervenció, amb totes les de la llei. I per molt que el senyor Rajoy digui que determinades coses no les vol fer, que certament és qui governa i en té tot el dret, està per veure, diguem-ne, que això sigui tan fàcil en el moment en què hi ha un rescat com el que es planteja. Jo crec sincerament que fa molt de temps que tota Europa està d'alguna manera intervinguda, és a dir, s'ha perdut sobirania per molts llocs, però si especialment hi ha un país que té un problema econòmic com el que té Espanya i li donen els diners que li donen, no li donen gratis et more, ja va quedar la setmana passada ben clar que quan Rajoy deia que allò era una línia de crèdit i no sé què més, se li enreia tota Europa.
Ah, sí?
Se li enreia tota Europa, bueno. I se li enreien tots els diaris.
Sí,
com
sí,
també
sí.
El van criticar per l'eufòria que va demostrar anant-se'n corrents, diguem-ne, al futbol i a fer pàtria mentre s'enfonsava el país. Però en qualsevol cas, perdonen, podem, o sigui, Europa ho demana, Rajoy ho sap i els ciutadans ho saben, que l'IVA pujarà, i com que ho sabem, jo crec que anar fent veure que em resisteixo, aguanto, no sé què, escolti'm, igual com també hauran de plantejar el tema funcionarial, inevitablement, però perquè és que, escolti'm, si et donen 100.000 milions d'euros, 100.000 milions, també t'estan esgarrapant la sobirania política, només faltaria.
Home, jo crec que Digues, Paco.
Jo és que em sorprèn, és dir, és igual que la Merkel parli, que parli el ministre de Finances alemany, que parli l'Eurogrup, que el relat no canvi. El relat és que Espanya està rescatada, però bueno, el dada objectiva, qui està parlant amb igualtat
de condicions... Tots objectiu i els altres no.
Escolta, qui està parlant amb igualtat de condicions, no?, amb igualtat, sí, és a dir, amb el senyor Hollande, amb el senyor Monti, etcètera, el senyor Rajoy, és a dir, si tu ets un país com Grècia, desafortunadament, o com és el cas de Portugal o Irlanda, no parles, no?, és a dir, aquí hi ha un equip que està parlant conjuntament, insisteixo, amb igualtat, bueno, que està rescatada, escolta, és a dir, és el teu relat, no?, afortunadament,
bueno, jo,
no és el relat de la Unió Europea.
No, perdona, mira, tu tens molta tendència, Paco, i t'ho dic amb carinyo, a que els altres som una mena com de ximples, eh?, tu ets... Tens allò, l'objectivitat, tens l'objectivitat, tens el no sé què, no. Cadascú té la seva. Això és com Déu, que tothom té un trosset. Doncs també tenim un trosset de la veritat cadascú. I et diré una cosa, l'enemic de la veritat no és la mentida, és el mite. I vosaltres heu creat un mite segons el qual, bueno, Espanya va tota sola i Rajoy és fantàstic i no sé què. Doncs escolta'm, jo que miro la premsa internacional de tant en tant, me la miro una miqueta, home, li han dit menys guapo de tot en el senyor Rajoy en aquesta darrera setmana per la seva reacció respecte al rescat i per jugar amb la gramàtica amb una paraula que fins i tot era una ximpleria tenir un debat nominalista com aquell. Ara, dit això, que està en una posició difícil, sense cap mena de dubtes, que ell s'ha trobat en un moment complicat en el qual ha de prendre decisions, també, que les podrà prendre solet, de cap de les maneres. Haurà de fer el que li diguin a Europa, inevitablement.
Bueno, tu tens la teva veritat, jo tinc la meva.
Exactament, sí, sí.
Dintre d'uns mesos.
Bueno, la raó la tens tu, però la del diari.
Bueno, i l'altra veurem.
L'altra ja veurem.
Per això, és a dir, també tu ho planteges com si tu tinguessis la veritat. És a dir,
jo tinc la meva.
La seva, em sembla molt
jo tinc la meva.
Espera, Pilar. La meva sembla... Acaba de contestar, Merkel, Paco, no? I després remata el Toni. Acaba de contestar, Paco.
No, la meva és semblant a l'Eurogrup, ja està, només dic això, que potser no tenim ni idea, però no han parlat...
Frankfurt del Germaine posava en titular que el senyor Rajoy, diguem-ne... s'ho havia de fer mirar, eh? Això el dia després del rescat.
M'encanta saber que la premsa, quan ens agrada, és la veritat.
No, el que t'ha dit és que... No, però és que sembla que...
No,
jo ja... La setmana passada ja vas dir que era provincià mirar la premsa estrangera. A mi em va recordar a l'Espanya és diferent, això.
No,
doncs jo
no,
sóc tan provinciana que la miro, la premsa europea i internacional. I t'asseguro que a Rajoy no l'han deixat gaire bé aquesta darrera setmana.
Bueno, a veure, aquestes coses són a mig plaç. No?
Ara, si no me lleis la raó,
no,
potser sí que el deixen bé.
Que no posar-se nerviós quan es governa un país.
Ah, no, vale.
I tots els altres també llegim la premsa estrangera, no és l'única.
Aneu-vos guardant energies pel Divar, eh? Vull dir que...
Oh. Bueno, jo, anem a veure, jo crec que hi ha dues coses. O sigui, això de que hem aconseguit un crèdit gairebé a baix preu i que farem el que es doni la gana, no passarà. Una altra cosa, que el Paco té una part de raó, que diu, són recomanacions. Sí, cert, són recomanacions, però aquestes recomanacions s'acaben en imposicions. El que passa que jo entenc que el president Rajoy tingui ganes de resistir-se. Per què? Perquè ell va ser el màxim opositor a la pujada de l'IVA, en el seu moment, quan estava a l'oposició, i va ser el que va fer un set important al govern socialista quan va baixar els sous dels funcionaris. Llavors, clar, és mala peça al taler tenir que fer-ho ell. Llavors, que resisteixi, home, i tant, que resistirà. Però que al final tindrem que pujar l'IVA, és evident. O sigui, els ingressos per IVA en aquest primer quatrimestre han baixat. Per què? Perquè ha baixat l'activitat econòmica. Dos, els ingressos per IRPF, a l'altre impost que es va pujar, també han baixat. Per què? Pues, bueno, molt senzill. Perquè hi ha més gent a l'atur i la gent que està treballant està cobrant menys. Llavors els ingressos estan baixant. L'Estat necessita ingressos, l'economia no creix. D'on es poden aconseguir? De l'IVA. I el Paco deia una cosa que té tota la raó. L'IVA espanyol està per sota de la mitjana europea. O sigui, llavors estem parlant que 2-3 punts d'IVA ens cauen segur. Quan? Anava a dir, Déu proveirà, i Déu en aquests moments és el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu.
El que passa és que, Toni, l'augment d'IVA carrega directament sobre el consum i sobre les classes mitjanes, bàsicament, i a partir d'aquí tornem a tenir una ralentització. És que és molt complicada la situació.
Clar, és que l'increment de l'IVA no implicarà un increment directe d'ingressos de l'Estat.
No.
Perquè s'està produint ara, o sigui, ara l'IVA està baixant, la recaptació d'IVA, per què? Perquè hi ha menys activitat econòmica, cada vegada hi ha menys, llavors...
Bueno, si augmentem el deute públic a més de 400 milions diaris, si és que estem en una situació complicadíssima.
I les retallades, o sigui, això vol dir que les retallades no serveixen gairebé per res.
Sí, però no, tampoc...
Perquè, clar, és allò, retallar, però si no hi ha activació econòmica, estem morts literalment.
Màrius, diverses coses de moment... El Fondo Monetari Internacional que dona és la que ell faria la seva recepta. No ha donat diners al Fondo Monetari Internacional, eh? Vull dir, el Fondo Monetari pot donar-ne, pot posar-ne damunt la taula. Però, normalment, el que diu, quina recepta faria ell? I diu, escolti, jo en lloc d'haver pujat l'IRPF, pujaria l'IVA. El que no diu el Fondo Monetari és que hem de pujar les dues coses, perquè és que ens acabarem trobant amb aquesta història. Dos, tot això de que tot ho tenim per sota de la mitja europea, bueno, depèn d'on mires, clar. Alemanya
té el 19%. També els sous els tenim per sota
però, escolta,
de la mitja.
Alemanya té el 19% d'IVA, un punt més només que Espanya. Sí. Vull dir que...
I França no són comparables.
El 21,
I França el 21.
Ni la situació, ni la situació de benestar del propi estat, de dret, ni la situació dels sous és la mateixa.
Escolta, avui surt que la recaptació...
No partidari, que s'incrementi.
Que la recaptació de l'IRPF ha caigut, malgrat augmentar els tipus. Ha caigut. Per què? Doncs clar...
Hi ha menys gent que treballa.
No, i s'estan baixant els salaris.
Clar, i els que treballa cobren menys.
Clar, és que un...
I hem aprimat la classe mitjana tot el que...
Bueno, i si sobre li fotem més impostos, acabarem matant-la. Jo el que crec, insisteixo, que tot el que no sigui creixement, o sigui, és que no hi ha cap... O sigui, totes aquestes receptes és... Posem-hi més impostos amb una gent per recaptar més. Bueno, si la gent ja no pot gastar. És que, escolti, quan se t'acaba...
I no gastar vol dir...
Tu vols anar tallant del fuet, però quan ja només et queda el cordill del fuet, què tallaràs? Jo crec que hem de començar a donar la volta al tema. O sigui, l'austeritat ja ens la sabem. La lliçó ja ens la sabem. I crec que no hi ha gaire marge més. Bueno, podem torturar una mica més els funcionaris, podem torturar-nos una mica més les classes mitges...
Però hi ha molts funcionaris que estan cobrant ara menys de 1.000 euros. O sigui, què fem? O sigui, a veure, els podem torturar, sí. Bueno, i o sigui, d'aquí que en traurem? No res, o sigui, és que a veure, quan parlem dels funcionaris no tothom té el BMW a la porta, eh?
Un dels sectors més castigats a Grècia són els funcionaris. Els funcionaris en aquests moments cobren per sota del salari mínim aquí a Espanya.
Però podríem aprimar l'administració pública, eh?
Això és una altra cosa.
Perquè algun dia ens hem de plantejar obertament aquest tema i dir que fem amb tantes administracions damunt dels ciutadans, eh?
Tots,
començar pels catalans.
Sí, els catalans, encara fa 4 dies volíem inventar les vegueries, o sigui, les teníem, eh?
No, l'altre dia vaig escriure-ho, això. Escolti'm, aquí tenim l'Estat, les diputacions, els delegats de govern, els consells comarcals, les àrees metropolitanes, el govern militar, i em sembla que me'n deixo algun altre.
Bueno, l'Estat i Europa.
Sis poders administratiu damunt del ciutadà. A part d'Europa no
els
cal dir,
i l'Estat.
No, ja l'he dit. No.
L'Estat i Europa, l'Estat.
Clar, això és una bogeria. Algú s'ha de posar... O sigui, com que ja no podem retallar més en hospitals amb educació, potser hem de començar a plantejar-nos que cal una reforma de l'administració pública. Seriosament.
Però, deixeu-me... tot això està molt bé, és veritat el que esteu dient, o sigui, l'administració pública cal que d'una vegada comencem. No és culpa tota la culpa de les administracions autonòmiques, com alguns diuen, perquè també a l'Estat està... super inflat en aquests moments. Llavors caldria començar a fer algun tipus de gest. Això no ens oblidem. Això significarà molt més atur, eh? Igual que els diners que ens dona Europa, l'ajuda a la banca, significaran 35.000 persones que aniran al carrer. O sigui, tot això va sumant. Però m'agradaria...
No podem tenir una administració que doble...
És que, a més, que doble... no és més eficaç, al contrari.
No,
sí, però, vale, però en aquests moments...
Igual
això
que l'Estat
significa...
tenim ministeris inflats quan estan però cedides les
competències. Tot el que vulgueu,
en
però
cultura,
això en aquests moments
sanitat,
significa més atur i més gent al carrer
i més gent sense...
No, no, milions de funcionaris clar, i tothom tindrà feina.
Replantejar-nos les diputacions o els consells a Catalunya no és més atur. Fonamentalment és alleugerir l'administració.
A veure, què vol dir que no és més atur, Pilar? Si tu t'acarregues els consells comarcals...
No me'ls carrego, els consells, jo em carregaria les diputacions.
Ah, els consells comarcals no. Vale, fantàstic, o sigui, els consells comarcals que tenen pressupost finalista, però aquesta gent, o sigui, tota la gent que treballa en aquestes administracions, què fem amb ella?
Però a veure,
els fem al carrer?
Escolta,
o sigui, a veure,
la manera
que
de resoldre l'atur és posar tothom en l'administració pública.
No, jo el que estic dient és que en aquests moments totes aquestes mesures signifiquen més atur. Gent que queda condemnada a anar a l'atur sense cap possibilitat de tornar a trobar feina.
Mantenir una administració pública inflada, mantenir una administració pública inflada, a part d'inservible, acaba sent letal pel diner públic a curt plaç. De fet, ja hi som. Ja hi som, i això, jo no sóc qui ha de dir que ha de desaparèixer, només faltaria. Per això tenim un Parlament i uns governs i uns partits. Però que algú s'ha de sentar a taula i estudiar com s'alleugereix l'administració pública, perquè està sobreinflada, em sembla evident, a Catalunya i a Espanya.
Bueno, sobreinflada, però sí, no calen més mestres, no calen més metges...
No, jo no et parlava de mestres
Això també és administració pública,
No, saps molt bé de què t'estava parlant. T'estava parlant dels cercles de poder que hi ha damunt d'un ciutadà, que no en calen tants. Per què tenim delegats de govern, els antics virreis? Per què els tenim, per exemple? Home, per què tenim diputacions i consells comarcals? No fumem. Home, per què tenim tants elements?
Un ciutadà que viu
a Vic, o a Badalona, o que viu on sigui, té l'Estat, el seu propi ajuntament, el Consell Comarcal, la Diputació, la Delegació de Govern, el Govern Militar... Escolti'm... L'entitat metropolitana, si viu en alguna àrea on existeix, és una bogeria,
només,
això.
Només estan atrevint a fer una petita retallada de salaris.
I deixa'm dir una altra cosa, Toni, i tu dius seria més atur. Quants enxufats hi ha en aquests llocs? Quants s'han posat els partits polítics?
La simplificació total i absoluta.
Sí, no, ningú.
L'1%, el 2%. O sigui, a veure, Pilar, el problema... O sigui, estàs parlant que hi ha milers...
A les diputacions no treballen milers. A les diputacions, milers...
A la Diputació de Barcelona, pues
malament,
no sé, però 4 o 5.000 treballadors n'hi ha,
4 o 5.000,
sí,
imagina't.
A veure, però és que quantes coses funcionen per la Diputació, i no l'estic defensant. Jo el que estic dient és que això és molt fàcil dir, i ara anem a primar l'administració, anem a fer fora a milers de persones.
El que estic dient, com a mínim, és que és el moment de ser molt racional. I de la mateixa manera que avui s'implementa un euro per recepta, també es dur això. També es dur haver tancat hospitals o CAPs, es dur reduir el diner per l'educació, doncs també hem de reduir l'administració pública quan és sobrera.
La sanitat que la paguin els malalts.
Volies fer un apunt, Paco?
Sí, el que passa és que això n'hi ha coses que es tenen que fer a curt plaç, i jo estic d'acord que es té que aligerar absolutament l'administració. Els funcionaris no se'ls pot treure, no? És a dir, això que quedi clar. Altra cosa són les persones que tenen altres tipus de contractes.
Això no posa ningú en dubte.
Llavors, això es té que fer a mig plaç. Lo qual, un dels aspectes, vull que se mantengui, positius de la crisi, no? Un dels pocs, no? És que fa repensar l'Estat, no? Fa repensar les competències concurrents d'Estat, governs autonòmics i municipis en molts aspectes, i cal clarificar qui és millor per fer aquelles competències. Potser no, ni a l'Estat ni a la comunitat autònoma, sinó a l'Ajuntament, ni a l'Estat, sinó a l'autonomia. Depèn de cada cas, no? I això val la pena perquè sí que és cert que en les últimes dècades, entre tots, no? I no és un fenomen només espanyol. Aquí és escandalós, no? Per altres països també ha passat de que s'ha generat una estructura funcionarial que el que fa és generar hipertròfia. És a dir, aquest país, a l'exemple, i vull que se mantingui la defensa, no? El Bermejo, el ministre de Justícia, a mi no m'agrada la casa, però vull posar l'exemple, d'una comunitat a una altra necessites un carnet per poder casar amb el mateix territori, és absurd, no? Poso aquest exemple que és bastant aclaridor, al marge de que no ens agradi la caça, o sí que ens agradi, no? Però mostra que aquest estat necessita millorar, i això significa que a curt plaç es poden retallar determinades gastos, estructures, edificis luxosos, etcètera, tot això té que desaparèixer.
Parlant de caler públic, dimitirà Carlos Díbar? Ho farà avui? Ho farà dijous? És comparable el cas de Carlos Díbar amb el de Rafael Ribó, tal com ha dit la presidenta del Partit Popular de Catalunya?
Mundo, no?
Fem una pausa i ho posem damunt de la taula.
Avui entrevista el Mundo, em sembla.
El perquè de tot plegat.
Queden 8 minutets per arribar a les 10. Si la solució es irme, no pondré obstáculos. Carlos Díbar, president, afegeixo, encara, del Consell General del Poder Judicial i també del Tribunal Suprem.
Un comiat en fascicles, no? Sí, és un comiat... Escolta, quan tu te'n vas, no sé, és que... per què vols que, per exemple, la Casa Reial passi la mala estona de tenir que sortir a la foto amb tu? Bueno, la prova és que el rei ha trobat un... afortunadament, una excusa, a més, una bona excusa, perquè, com sabeu, ha mort el príncep hereu d'Aràbia Saudí i en lloc de sortir la fotografia... Doncs,
i el Fessi no té res a veure.
No té res a veure. Se n'anirà cap a Riad, no? Jo trobo... Aviam, no, és un cas que cal parlar-ne, no? Perquè jo crec que no estem davant d'un cas de corrupció, però sí d'un tema de manca de moralitat pública. I jo penso que els servidors de l'Estat se'ls ha d'exigir. I el diner públic, una cosa és que del diner públic tu tinguis, diguem, una normativa que no cal donar, que no cal, diguem, explicitar les coses, i l'altra cosa és que en facis un mal ús d'aquest diner públic. Jo crec que aquesta és una contradicció que hi ha entre una normativa excessivament generosa i el que és, diguem, el que ha de fer tota persona que utilitza diner públic. El que no pot gastar els és pel seu propi benefici. Això em sembla una immoralitat. I clar, si aquelles persones, diguem, que han de ser els baluars de la moral pública, doncs no s'atenen a les normes bàsiques, estem morts. És que, clar, després passa el que passa.
Pilar.
Bueno, jo és que crec que el cas d'Iber ja està finiquitat. És a dir, aquest senyor, diguem-ne, des de qualsevol punt de vista, ha creat un mal considerable a la institució que representa, és el president del Consell del Poder Judicial. Ha fet tots els papers de l'AUCA. Primer va dir que no era cert el que hi havia, després va fer esborrar fotos del seu acompanyant, després va dir que sí, però que l'havien convidat, després no era veritat que l'havien convidat. Ara resulta que ja no són 20 viatges, ja són 30 i escaig. Ha començat a sortir una pila de coses. Ahir, per exemple, estàvem a un periodista del País que explicava com a Fuerteventura, quan se'n va de vacances, també sempre acompanyat de la mateixa persona, a l'estiu exigeix durant totes les vacances, tant per anar a missa com per anar a la platja, cotxe oficial, per exemple. En fi, que té una trajectòria que jo penso que ha anat explotant i al final ha esclatat a la cara. El pitjor que ha pogut fer des del meu punt de vista, i mira que jo no soc gens favorable a la institució monàrquica, però el pitjor que ha pogut fer ha estat forçar la seva presència al costat del rei, que ja només li falta això al rei, és com si li caigués un altre elefant al damunt, quan era evident que ja havia acabat i havia acabat malament la seva carrera com a president del Consell. Què ha fet el rei? Ha fet una cosa intel·ligent, que es diu, et queda sense la foto. La qual cosa fa que finalment el pobre Felipe, que ja li va en el sou, però tanmateix déu-n'hi-do, es va menjant tots els marrons que el rei li deixa. Sí, el rei s'escapa cuita corrents de la copa del rei i el pobre Felipe aguanta la xiulada. El rei s'escapa a l'Aràbia Saudita, paradís de llibertats, per cert. Per no fer-se la foto amb el Díaz, se la fotrà el pobre Felipe. Vull dir que no sé què pensarà de tot això la reina Sofia, que protegeix tant el fill, no? Però en qualsevol cas, Díaz és un cas, com tants d'altres, del que presumptament se'n podria dir malversament de diner públic. Que hi havia un protocol a dins del Consell que feia que ell no hagués de donar explicacions dels diners, de com utilitzava els diners, cert, protocol, per cert, que caldria denunciar i ràpidament treure. Però que, en canvi, en cap moment aquest protocol diu que tu pots utilitzar el diner públic, el diner del teu càrrec, per les piscines, per les jacuzzis, pels sopars íntims, etc, etc, o no te'n pots anar a tots els dies que et dona la gana de... Com que tinc una reunió d'una hora a Mallorca, me'n vaig 4 dies a l'hotel més car de Mallorca, home, això és evident que no es pot fer.
Paco?
Bueno, jo estic d'acord, és dir, ja està. Díaz presenta la dimissió, el dijous es concretarà i deixarà el càrrec. Ara tothom transparència, és dir, està molt bé. És dir, a mi em sembla molt bé de que hi hagi aquesta exigència, no?, i que els vocals del Consell General del Poder Judicial hagin sigut tan durs, tan contundents i hagin tret el seu president, no? Ara que ells facin transparència, perquè tots sabem que les vacaciones caribeñas, no, setmanes caribeñas, perdó, no només afecta Díaz, no?, desafortunadament. És a dir, alguns vocals tindran que explicar per què treballen només 3 dies a la setmana, per exemple, o per què busquen excuses per estar el cap de setmana, marxar el dijous del Consell, no?, i llavors anar al seu lloc.
Fem-ho.
Per això, escolta, no t'estic portant a compte, estic dient que a partir de transparència, el senyor Ribó, que ha fet viatges caribenyos a Doxo, no?
No, això no és cert.
Escolta, tu, bueno, no estàs d'acord, però deixa'm que jo digui el que opino, no?
I després, si em permets, et respon.
Bueno, doncs jo dic el que opino. Home, és a dir, quan tu busques busques un càrrec ad hoc, no? Com és el que té el senyor Ribó, no? Pagant des de lo que és el defensor del poble català, el síndic de Greuges, no? I llavors això et permet fer 60-70 viatges. Bueno, doncs també que aclareixi d'aquests viatges en restaurants, i aquí tothom, si volem transparència, que sigui transparència per tothom, no? I la representant d'un partit tan important a Catalunya com és el PP, Alicia Sánchez Camacho, diu, escolti, doctrina Diver, no? Senyor Ribó, escolti, doncs prengui la mateixa decisió, o no és normal fer aquests viatges, no? Bueno, escolta, no estaràs d'acord, jo crec que és el que es té que fer.
A veure, Paco, primera, la senyora Alicia Sánchez Camacho, el que fa és madrileña, no em surt ni la paraula, madrileñeja la política catalana, perquè el que fa és seguir, diguem-ne, les directrius del Mundo. Bueno, està bé, vinga, però val la pena recordar-ho. A diferència del senyor Diver, el síndic de Greuges publica a la seva web i a les seves memòries públiques totes les activitats que fa, incloses també els seus viatges internacionals. És a dir, no és cap descoberta de ningú, és que vas a la web, busques i t'explica on ha anat, per què ha anat, amb qui ha anat i quan ha costat. Això, primera aquesta. Però ho dic perquè ho tinguem en compte, perquè el senyor Diver no en sabíem res. Ha hagut d'haver una investigació periodística i a sobre encara després ho ha negat.
Periodística no. Bueno,
primer va haver el senyor Albenita, em sembla que va ser des del propi Consell, i després hi ha hagut una investigació periodística. És igual, escolta, mira, les vendetes van servir per conèixer el cas Gürtel, les vendetes van molt, sí, de vegades. Sí. En qualsevol cas, hi ha hagut una investigació periodística que ha anat estirant un fil, que finalment ha estat un fil explosiu. El senyor Ribó dona explicacions al Parlament, dona explicacions als partits polítics,
no,
presenta
no.
Les seves memòries, perdona, dijous té una compareixença al Parlament i porta totes les xifres i tots els números.
Bueno, tu et sembla
una segona, perfecte. No, si el senyor Ribó tingués culpa, t'estaria dient el mateix que Diver, que jo no hi tinc res a veure amb el Ribó.
Però deixeu-me acabar.
No, no, acabo.
Encara que ens passem a les 10, deixeu acabar la Pilar.
El senyor Ribó, que cosa que deu molestar en algun diari de Madrid, i em sembla que el Mundo anava per aquí, home, dic perquè va llegir l'editorial del Mundo que al respecte. El senyor Ribó és el president votat en secret per tots els membres dels ombudsman europeus. I, per tant, té també una activitat internacional, cosa que molesta en algun diari perquè un català està representant els síndics de crèdit europeus.
No, sisplau, no.
No, sí. I després, home, a mi em sembla que dir que el senyor Ribó no treballa quan ha fet 8.000 queixes rebudes, 14.000 consultes, 115 actuacions d'ofici, i ell em sembla que també perquè el trobes, eh? Sí. Jo estic encantada de que el síndic de greuges catalans representi Europa i el món.
Pues que faci la seva bermuda.
Si no ha gastat... No, les bermudes era perquè la vicepresidenta del Congrés Internacional és de les bermudes i els va convidar.
Pues
si voleu explicar les coses, expliqueu-les bé. Que no és anar-se a passejar el carrer.
Això en plural, tu utilitzes sempre el plural, no? Escolta, jo sóc català com tu. El director del Mundo, casualment, la seva dona és d'origen català, no sé si ho sabies.
Que en parles, allò, i...
Però escolta, que això de catalans, això no és una campanya contra el senyor Ribó perquè sigui català, no? Escolta,
sí, maco, llegeix el Mundo, llegeix el que deia.
Escolta,
el despilfarro autonòmico, etcètera. Aprofitaven el Ribó per cascar contra l'autonomia.
Però què té que veure? Escolta, el que sí que és fet és un despilfarro o no és un despilfarro?
No, no ho és. Primera, una part ha estat convidat, representa internacionalment en Catalunya i a mi em sembla molt bé que ho faci, i fa la seva feina, perquè, escolta'm, 8.000 denúncies raudes... No, això no és oasi.
Català.
Això no és oasi.
Sí, home,
no, bueno, atac català. Mira, tu dius oasi, jo dic atac.
Pues això, oasi
no,
català,
és que el senyor Ribó no és un corrupte. Però i si ho és, demostra-m'ho.
El senyor Diver tampoc, escolta. El senyor Diver
home,
tampoc és corrupte.
Perdona, pagar-se sopars privats amb acompanyant...
Escolta, no és
això,
corrupció.
Això què? Bueno, si no és malversació
escolta,
de diner
públic... Escolta, ho ha dit el Tribunal Suprem, ho ha dit la Fiscalia.
Ja, amb una vergonya, perquè era vergonyós el que diu la Fiscalia.
Si tot el que no t'agrada és vergonyós.
Sí, a mi em va semblar vergonyós. A mi em va semblar.
Si un és català...
No és meu el Ribó, gairebé no el conec, no és meu el Ribó.
No el coneixes, home, no
està. El conec molt poc, no he anat mai a sopar amb ell.
Bueno, escolta,
per tant, no és un tema de que sigui meu, però em sembla deplorable que ens carreguem...
60 viatges, a tu et sembla normal, em sembla fantàstic.
Si me'ls explica tots i tenen justificació, sí. I el que no em sembla correcte és la campanya del Mundo contra el síndic de Greuges.
Ah, vale.
No m'ho sembla.
Contra el síndic de Greuges, no.
Sí,
contra
perdona'm.
El que consideren despilfarro, ja està. No,
escolta'm, repeteixo, llegeix l'editorial.
Ja l'he llegida, escolta, gràcies per donar-me lectura.
Remata-ho, Paco, i després ho acabarà.
No, home, és que jo crec que aquí, quan es fa algun atac o alguna crítica, encertada o no, escolta, es converteixen en un atac contra Catalunya, contra un català...
El patriotismo como coartada per el despilfarro, aquest és el titular, i parla de Catalunya.
És un diari molt respectable, al qual jo no he treballat mai, i això em dona força per poder defensar, té una línia. Escolti, miri, hem descobert això, ens sembla un escàndol que el senyor Ribó faci 60 viatges. Escolta, doncs no estàs d'acord, doncs perfecte, però no és una campanya contra Catalunya.
A veure, Paco, no t'he dit que tu facis una campanya contra Catalunya. T'estic dient que el que jo he llegit sobre el Ribó, i especialment ho he llegit en El Mundo, permanentment utilitzen el tema Ribó, que, per cert, amb algunes coses fins i tot no diuen la veritat, tal com ell mateix ha demostrat, i utilitzen aquest tema per carregar contra l'autonomia catalana. Mama. I, escolta'm, això és que et puc llegir paràgrafs sencers, eh?
Però és que no és contra l'autonomia catalana, de veritat, Pilar. És que no podem, escolta, criticar l'autonomia catalana.
Que el síndic de Greuges és un organisme superflu. O sigui, ells decidiran que s'obre una institució nostra.
Escolta, com la teva. Ah, bueno, per què la teva és millor que la
del
mundo?
Els hi emprenya? Posarà el Defensor del Pueblo un organisme superflu?
Pues perfecte. Escolta, jo t'he escoltat dir una cosa que no estic d'acord, que la delegació del govern és innecessària. Bueno, escolta, doncs jo t'ho respecto. Jo no comparteixo, per això jo no crec que bueno, la opinió sigui pitjor.
No, és que no dic que la teva sigui pitjor.
Pues per això, jo puc dir-te per què n'hi ha delegats de l'autonomia a les comarques, pues que no hagin. No
s'ha pogut demostrar de moment ni un sol malversament públic per part del senyor Ribó. Però si es demostra, jo el que dic avui m'ho menjo. Però no s'ha demostrat. No? Jo crec que no és correcte carregar-se una institució que ha tramitat més de 8.000 denúncies i que com mai té més activitat que mai, perquè és una sindicatura que treballa molt i ens la carreguem perquè aquest senyor resulta que ens representa els
seus drets. El senyor Díbar és criticat per el que ha fet el senyor Díbar, no perquè sigui el Consell General, el president del Consell General del Poder Judicial. I el senyor Ribó, mira, tots els viatges poden estar justificats, però mira, més treballar i menys viatjar.
Treballa com mai. No hi ha hagut cap sindicatura de greuges que presenti la memòria que presenta el Ribó.
Això, insisteixo, té una estructura funcionarial que és la que ho fa afortunadament. En tot cas, jo no te critico. Jo estic convençut que el senyor Ribó és un rat. Estic convençut.
Aleshores, la campanya...
Me'n permets? Estic convençudíssim. L'únic que dic que no és estètic, i si ens escolta ho mantinc, no és estètic fer tants viatges. No és estètic, ja està. És dir, perquè això té un cost per l'administració.
I necessari,
i per
no ho sé si ho és.
Les 10 tampoc 5... és estètic barrejar-ho amb el cas d'Iber com ha fet la Camacho.
Les 10 i...
És un exemple.
Vinga, no. Que us heu portat molt bé fins ara. Les 10 i 4 del matí. Gràcies, Toni, gràcies, Màrius, bon gràcies, Pilar, i gràcies, Paco.
Gràcies.
Fins dilluns que ve.
El perquè de tot plegat.